Variedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem el programa de Pleiades parlant de la representació de l'arquitectura en l'obra gràfica, el gravat. I per parlar-nos d'aquest estadi altament individualitzat dels desconfins tècnics definits i del conflicte entre l'home i la màquina, l'artesania i la infografia, l'original i la còpia, tenim avui amb nosaltres Josep Maria Ferrero i Gandia. Benvingut, Josep.
Bon dia.
És un plaer tenir-te en el programa.
Gràcies.
El nostre convidat naix a Ontinyent, la Vall d'Albaida. És llicenciat en Belles Arts per la UPB. Ha realitzat el màster de producció artística amb l'especialització en pràctica artística, gravat, estampació i tipografia. Simultanieja l'estudi amb la realització d'exposicions, tant dins del nostre territori com a l'estranger, entre les quals destaquem les més recents de la Sala La Perrera, El rizo de tu pelo i El vacío que deja tu boca. Ha participat en diversos seminaris i cursos, entre aquests cal remarcar el de l'Associació Caus Urbino de Gravadors a Itàlia. Pertany a les associacions d'artistes Font d'Art d'Ontinyent i al grup de La Perrera, format per gent del màster en producció artística de la UPB. Josep, què és el gravat i on se'n troben les primeres manifestacions?
Doncs el gravat és tota aquella incisió que es fa sobre una planxa o un material que es pugui incidir. I principalment comença a trobar-se el gravat en l'època de la prehistòria, encara que parega sorprenent, ja en la prehistòria, sobre les parets de les coves, feien gravat rascant amb pedres sobre la mateixa paret, i també a l'hora de aquestes manifestacions màgiques, en teoria, que es diuen, de mans i diverses formes que es creen en les parets. Hi ha uns tamponats d'unes mans que es podrien considerar com gravat. Ja després va evolucionant-se. En la joieria van treballant-se sobre els ossos, després ja quan apareix l'època dels metalls, sobre els metalls, creant-se arracades i anells, i ja conforme va evolucionant fins l'època ja de la joieria més, l'època del Renaixement, per ahir un poc abans, ja apareix el gravat calcogràfic. La xilografia apareixeria abans, que es talla amb fusta, i després ja el gravat calcogràfic.
O sigui que això que fan els xiquets en el parvulari, no?, que s'unten les mans de pintura i després ho marquen sobre un paper, això és un gravat,
això,
ja també.
Això sí, es pot considerar, no?, un gravat. Inclús els dibuixos que es fan en terra, en la platja, això també és un gravat. Si es poguera conservar,
sí,
això
sí,
també
sí, sí,
seria un gravat.
En l'arena de la platja.
Sí, sí, sí.
Els cors que tots hem fet allí, no?, l'arena de la platja, són gravats.
Sí, sí, és a l'hora d'incidir en alguna superfície. Simplement.
Sí, sí. Bé, les imatges gravades sobre diverses superfícies van aparèixer, com estàs explicant-nos, molt abans que s'arribara això a imprimir, no? La impressió seria el que deies abans com a gravat calcogràfic, no? Quan el moment en què s'imprimix es passa a imprimir.
Hi ha una evolució. Abans que el calcogràfic està el gravat xilogràfic, la xilografia, uh-huh, que es treballa sobre fusta. És primerament, abans de que es poguera... És que estic pensant... He perdut l'oremus, així, pensant paraules. No, abans es treballava amb la xilografia, uh-huh, i tot sobre fusta. Les matrius eren de fusta, les planxes, tot era fusta. I ja quan, després, quan he comentat abans lo de la joieria, es fa... treballen van descobrir la calcografia. De casualitat van descobrir la calcografia. I hi ha hagut una evolució a partir de la calcografia, va vindre la litografia, que és sobre pedra, la serigrafia, que és tot el que hi ha, ens envolta ara mateix, està tot serigrafiat, samarretes, bolígrafs, tot serigrafia. Uh-huh. I ja arribem a la infografia, que és, si considerem el disc dur d'un uh-huh. ordinador com una matriu, uh-huh. això també valdria com a gravat, en aquest cas.
Això és el que m'estaves comentant des, no? Com sí, sí. Guanyestíem un poc, això.
Mm-hmm. Per tant, diguem que al llarg del temps hi ha hagut totes aquestes tècniques de fer gravats, no? Tot el que has explicat serien diferents estadis o diferents tècniques que s'han utilitzat al llarg de la història, sempre dins de podem englobar dins del gravat, no?
Sí, és una evolució que ha hagut per innovacions tècniques, mm-hmm. Més que per... hi ha tres per aprofitar el temps, perquè de fer una xilografia a fer una impressió litogràfica o offset que es fa avui en dia, que és tot, tu fas un fotolit, prepares un fotolit en un paper, un acetato, un paper de plàstic, mm-hmm. i després el poses sobre una planxa fotosensible, això en un moment està fet, en dos minuts tens una litografia feta. Mm-hmm. La xilografia pot costar-te, depèn de la manya que tingues, mesos, si fa falta. Bueno. Fins i tot mesos.
Sí, sí.
Val, Josep, ens has fet un recorregut històric del naixement i després també de les tècniques. Ara a mi m'agradaria que ens comentares un poc sobre un dels primers artistes plàstics que va fer servir el gravat per estampar una imatge, que fou Andrea Mantegna, a Itàlia. Aquesta artista la utilitzava per fer reproduccions de la seva obra pictòrica. Però quina mena de revolució va suposar la utilització d'aquesta tècnica en aquest moment?
Doncs aquella època la possibilitat de tindre una còpia d'un quadre a tamany que càpiga en una carpeta, uh-huh. era impressionant, abaratia els costos impressionantment, a part... aquesta possibilitat de tindre un paper amb l'obra era molt més fàcil de transportar, de vendre i d'exposar en qualsevol lloc. I de fer, era un mitjà de publicitat molt
Exacte.
Bo. Era un mitjà de publicitat molt bo. Després, aquest tipus de publicitat ho va emprar Piranesi més avant, mm-hmm. més després, per a fer les vedutes de Roma, mm-hmm. que eren el que avui en dia són postals de Roma. Eren les postaletes, li faltava posar-li el segell, però els gravats que feia Piranesi d'eixa sèrie eren tot vistes de Roma i eren pura publicitat i catalogació dels monuments de Roma.
Molt bé.
O sigui, que serien les precursores de totes les postals que ara comprem cada vegada que anem a un lloc, no?
I tant, i tant.
De fet, jo recordo que, ara que ho pense, a París em van comprar algunes i era així, era com si foren gravats. I estaven també en paper així, cartonet, o sigui, feia goig d'agafar-los i emmarcar-los. N'hi havia de molt boniques.
Avui en dia, això...
En color, en blanc i negre...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Vaja.
Hem estat, Josep, parlant, no, del gravat com a tècnica de reproducció, no? Que un dels primers ja fou Andrea Mantegna. Això li va servir per a difondre les seues imatges, no? I que al centre d'Europa es coneguera totes les obres que s'estaven fent a Itàlia, no? En aquest moment. Però el gravat també esdevé una obra de creació de grans artistes. Qui són els primers representants que utilitzen el gravat com a obra de creació?
Doncs com a obra per a ja considerar artistes que ja no treballaven en plan de reproducció de quadres, Durero és un gran precursor i molt bon gravador. Rembrandt utilitzava també la temàtica religiosa per a fer els seus gravats i, com he comentat, Piranesi era un dels grans, per a mi, que jo treballava en l'arquitectura, ell treballava pura i dura en l'arquitectura, era fer, treballava molt, era molt expressionista la sèrie de les presons que va fer, tot es creaven ja tensions, angoixes, creava sensacions, i aquest gravat no era per a veure-lo, era per a sentir-lo, els gravats que feia Piranesi. I Durero ja treballava amb jocs matemàtics i mentals. Avui en dia seria els jocs que deixen a la pel·lícula del Codi da Vinci, el Cordyceps este i
sí, sí.
El Codex este. Doncs Durero ja en els seus gravats posava jocs matemàtics i tot per a incitar a la gent que disfrutarà aquell gravat i s'implicarà dins de l'obra.
Bé, seguim el repàs històric, no? Avancem en el temps, arriba un moment en què s'inventa la fotografia i això dona peu també a la invenció del fotogravat. A partir d'aquest moment, el gravat i l'impremta sembla que se separen i cadascun segueix un camí diferent. Però quins són els processos que avui dia utilitzen cadascun d'aquests pel que fa al gravat al buit?
Doncs el gravat al buit podríem dir que és el gravat tradicional, és les tècniques tradicionals, el gravat, bueno, seria la xilografia i totes les seues tècniques que té dins, la calcografia i totes les tècniques que té dins, i després a partir ja de la litografia, que és el que s'utilitzava més per impremta, doncs ja es treballa més planimètricament i el buit es perd abaratint el temps emprat i els materials i tot el que feia falta per a poder treballar en la impremta. Ho estic espessito.
I pel que fa als bitllets, per exemple, quin sistema...
Els bitllets és un...
Això és important, també.
Sí. Això... L'altre dia estava jo, estava tombat al sofà amb un bitllet de 20 i ara que estem en la crisi jo que soc gravador i tinc així un poc de paciència, que no falsificaria que no falsificaria, hi ha algun bitllet no molt gran perquè es nota en seguida, però... I és que me'n recordo perquè van vindre a fer-nos unes publicitats a la facultat de sobre paper, un paper especial per a gravat que servia també per a dibuix, era el paper, no? Segons l'empresa era el paper.
El paper dels papers.
Sí, el paper dels papers per a gravat. Econòmic, era el paper. Mare
meva, una ganga.
Sí. I es van posar un reportatge de el gravador que feia les marques d'aigua dels bitllets italians, de la lira. I clar, allí ens va explicar que com es feien tal, les marques d'aigua, i el més complicat és fer les marques d'aigua de
clar.
Dels bitllets. I l'altre dia estava jo pensant ahí, tombada en sofà, jo, a veure, aquest bitllet de 20 té tants colors, per tant tindrà tantes planxes, després té tants gofrats, per tant tindrà en aquestes planxes tindrà tants gofrats. I ja, el més complicat que podíem era la bandeta aquesta que tenen dins dels bitllets, això ja és més complicat, i unes fibres metàl·liques que tal. Però clar, si fas tu el paper...
És una temptació, sí.
Sí.
Sí, però l'especialista que ets tu, sí.
Sí.
Perquè vosaltres, doncs, no ens ho plantegem.
El problema és que després me'n vaig a la gorjava.
Sí, aleshores, això ha sigut un supòsit.
No, però si eres un bon gravador, no.
No, sempre li pots colar ahí algun...
Sari diu, no inciteu.
Sempre li pots colar algun quiosco. Algun quiosco, sí.
A veure, estaves parlant abans del gravat al buit com a tècnica tradicional i has comentat la calcografia, abans també el gravat calcogràfic, abans també ho has comentat. Ens agradaria, Josep, que ens comentares per què es diu d'aquesta manera i com ho podem reconèixer, quines són les principals característiques.
Doncs per a reconèixer un gravat calcogràfic, si es pot, al haver diverses tècniques dins del mateix gravat calcogràfic, s'ha de saber un poc, així, com es diu, a bote pronto, així, a la primera vista no pots saber, moltes vegades el confundis.
Depèn del tipus de material, el suport, per exemple,
implica... No, el suport sempre serà o paper, o pell, o tela, És més que res la tècnica que va a la matriu. Uh-huh. Per exemple, el gravat calcogràfic sempre està fet sobre matriu...
La matriu és la planxa.
La matriu és la planxa. L'anomenem matriu perquè és la mare i després tenim totes les còpies que es troben d'aquesta mare, que són les filles, no? No, és, tècnicament es diu matriu, no es comenta planxa. Uh-huh. Planxa és més com l'objecte, uh-huh. la planxa metàl·lica i ja després... Aleshores, aquesta planxa és de coure, de zinc, o ara mateix es pot fer gravat calcogràfic en un acetato. En un acetat es pot fer, perquè fas les incisions, tu agafes una punta seca, que és una punxa en un palet, i pots anar gravant damunt i després sentint-te igual que una planxa metàl·lica. Aleshores, aparatís, costa. Per a reconèixer el gravat, que tornem
a la pregunta.
Per a reconèixer el gravat, el que es pot fer observar és si el paper tindrà una empremta que ha deixat la planxa com un marquet quadrat dins del mateix paper. I després això ja indicaria que hi ha hagut una estampació, i segons el grossor de la profunditat d'aquesta empremta se sabria més o menys si es tracta de fusta o de ferro. Mm-hmm. Després, quan ja sabem si és fusta o ferro, més que res pel grossor, ja intentaríem averiguar quina tècnica és. Si és tot línia, se sabria que és un aiguafort. Hi hauria un relleu cap a fora, les línies tindrien un relleu que eixirien del paper, i estic fent jo així moviments, gesticulacions, sí, podríem posar una camareta, gesticulacions així, no em veu ningú. I és l'acostum. I després, per averiguar ja si fos una aigua tinta, que és com, és com unes aiguades, com si treballàvem en aquarel·la o això, doncs ahir es veuria un granulat, es veuria com una trameta que s'ha fet, i això ja, a simple vista, es podria veure si hi ha una separació entre els punts de granulat. Si fora molt fi, molt fi, molt fi, ja hauria d'agafar-se un contafils i desemmarcar-lo o algo, o si està en paper, es podria veure prou bé. Si no, sempre podem girar el paper i darrere queda el gofrat que deixa la planxa, i així no sabem perfectament si és un gravat calcogràfic per la impronta que ha deixat.
I Josep, de les tècniques clàssiques, o sigui, de les que van nàixer al principi del gravat, quines segueixen utilitzant-se i quines s'han incorporat de nou?
Doncs han evolucionat. Ara mateix totes es gasten. Totes s'empren per a fer unes més industrials, com la serigrafia i la litografia, i altres més artístiques, o per a... sí, artístiques, o amb més, diguem, caché, un cert caché per el cost de manufactura. Al evolucionar aquestes tècniques... Ui... Al haver evolucionat, el que es fa... he perdut l'Oremus altra vegada.
Doncs el recuperem.
El recuperem. No et preocupes. Que barbaritat. Jo crec que és el temps, que sí. Està nuvolat i a mi se m'ha nuvolat la ment.
Sí, nuvolar fa callor.
Nosaltres al principi també ens passava això.
Sí, així, sí.
Però ara ja veus que som uns descarats.
Sí. A sols falta així la cerveseta ja. I ho acabem d'arreglar. No, tornem a la pregunta. A veure, les tècniques sempre en totes les tècniques, ja depèn de l'economia de cada, si parlem en plan d'art, l'economia de cada artista li permet fer unes tècniques o unes altres. La litografia és un cost més barat i més ràpid de fer. La calcografia és més cara perquè empres molts més materials, i després és més difícil. Més difícil no, perquè no és complicat de fer, però és més laboriós, podem dir. Aleshores, sempre ens queda l'ordinador que, a veure, trau quasi les mateixes opcions que... No traues gofrats, però el que és la imatge, al final sempre la pots traure igual o millor.
I és la possibilitat més econòmica, diguem.
Exacte.
No? Sí, perquè després ho ploteges i el queda està igual d'ample que llarg.
I ara, per exemple, de fer una exposició, doncs valorem més si, per exemple, és a través d'un ordinador, la matriu és l'ordinador, o valorem més si és, per exemple, altres tècniques, com més clàssiques, per exemple, millor. Valoren això o com?
Tot depèn d'on es poses, ixa primera.
D'acord.
Perquè si es poses a un museu o a una galeria que sí que té un renom, diran, xe, pues este xic sí que fa... Uh-huh. Fa coses interessants, encara que sigui per ordinador o manual. Així tot, el gravat és un dels arts més mal valorats que n'hi ha, que existís, uh-huh. Perquè és en paper i tu vas a vendre, que a mi m'ha passat, vas a vendre'l i dius no, és que aquesta planxa que m'he dit és un 29, el que és la planxa, la matriu, uh-huh. El dibuix en el paper és un 21x29, que és un tamany, és una grandària 4. Uh-huh. I el paper és més gran, sempre has de deixar un marge de paper. I, per exemple, per això podries demanar perfectament 200 euros o 300 euros i et diuen, però home, és que és un paper, m'estàs venent un paper. Uh-huh. I ella, però tu saps, la tirada, això també és important, tenen una certa tirada. I aleshores, tu saps que deixa planxa que has fet, sols n'hi ha 50 còpies, o n'hi ha 100 còpies. És un poc complicat, és que està el gravat és un dels arts, si no...
Jo,
com que
està infravalorat, vols dir?
Sí, està un poquet, perquè sempre ha estat al servei de, per exemple, sí. Jo ara he estat estudiant lo de l'arquitectura, la representació de l'arquitectura en l'obra gràfica, i és la representació de l'arquitectura en l'obra gràfica. Els gravats servien per als manualets en el Renaixement que feien... Clar, sempre ha estat al servei.
Com un art auxiliar.
Clar, sempre ha sigut això. Fins Durero, Piranés i estos que van començar i van dir, ja, no, això d'ací podem treure més trellat que estar ahí dibuixant plantetes i històries.
De fet, jo volia comentar-vos si ho recordàveu. Podia ser que estiguera sempre amb els arts menors? Quan en els llibres d'història, en companyia d'art menor, en orfebreria i tot això, si és que apareixia? Perquè jo, repassant-ho ahir en l'enciclopèdia, la visual aquesta que tenim també al centre, estava buscant i és que entrada no em vaig trobar. O sigui, em va cridar l'atenció perquè dic, a veure per com, la tenen en com el tenen catalogat. I la veritat, si és que no ho vaig saber buscar, però no ho vaig trobar. O sigui, no tenia l'entrada directa.
No sol. A no ser que el claves ja dins del món del gravat, no sol tindre cap... No sol ser molt, molt important. Els artistes gravadors, els que treballen en matriu física, no digital, a no ser que siguin que tinguin un renom o com ho han comentat abans, que, si no tenen un renom no són ningú, i si damunt naixen en València, moriran en València. No giran d'ací. No hi ha forma de és un, encara que es va fer en l'època per a poder manejar els quadres i tot, és complicat de traure el gravat. Per exemple, els concursos, per a presentar un quadre, tu agafes el quadre, pum, i l'envies. I ja està. Per a presentar un gravat, has d'emmarcar-lo. Que no siga un cristal, perquè, clar, el transport del cristal es pot trencar i l'organització no es fa càrrec dels desperfectes. Aleshores, ja ha de ser un metraquilat o un plàstic que aguanti, que no molesta visualment i que aguanti. Mm-hmm. I hi ha les despeses en el marc, en el vidre, en l'embalatge, en el transport. I dius, és que no em val la pena presentar... Per 600 euros que em donaran el millor de premi, no em val la pena presentar el gravat i enviar-lo allà a un Cristóbal Pedro Gorro. No val la pena.
Ja. Vaja, haurem de donar-li un poc més d'empenta, no?
Sí, per això.
Que sembla que així, sembla que has de ser pintor i després,
sí,
com a
sí.
Segona doncs, opció, tindré
gravador.
També la de gravador.
Molta gent que es dedicava,
sí,
que
no?
es dedicava
perquè...
al gravat va optar per això, per
així, dir, sí.
Jo als concursos vaig a presentar quadres i el gravat vaig a fer-ho en plan més selecte. Jo després faig carpetetes i llibres d'artista i vaig enviant-los a llocs, però no per a concursos, sinó directament l'envia a la Biblioteca Nacional i ahí sé que queda catalogat, o faig una donació al Politécnic i sé que ahí estarà catalogat. Jo he fet això i queda catalogat, perquè si no, no hi ha forma de manejar-lo.
També en el fet que no hi hagi la mateixa consideració del gravat que respecte a altres formes d'arts plàstiques, pot influir el prestigi que té encara la idea d'obra única, no? El fet que el gravat no siga obra única, això pot anar en contra seva?
Sí, principalment és això també, la falta de... Per això es va inventar lo de la seriació.
Yeah.
I tot, les proves d'artista, proves d'estat, que són la numeració i la catalogació que es fan de cada estampa, i això és el que li dona un poquet de prestigi. Mm. Perquè, clar, tu d'una planxa, fins que la planxa es quede feta a pols, tu pots estar fent còpies i anant soltant-les per ahí. I per això es va fer lo de la seriació, i aleshores en la seriació tu... Estic fent un golpeny. Tu fas un determinat nombre de còpies i quan t'arribes a aquest determinat nombre de còpies la planxa l'has de destruir.
Mm-hmm. Això li dona més valor, no? Clar, quan tu dius n'hi ha tantes còpies,
sí,
no?
Sí, n'hi ha 50 còpies i totes numerades. Tu tens la 1 de 50, la 2 de 50, la 3 de 50, totes numeradetes, i després tens les proves d'artista, les fora de comerç i les proves d'estat, que és les proves que has fet per arribar a la bona tira, que és la tirada que has fet. Aleshores, quan t'arribes, quan ja has fet tot el procés i tota la tirada, la planxa l'has de destruir.
Però això, vull dir, això és un compromís que tu adquirixes amb qui? Amb tu mateix o amb qui?
Amb
qui controla això?
Depèn, també, amb la societat, diguem, amb la societat. Mm-hmm. Perquè tu podries no trencar-la.
Ei, però això dic jo, qui controla aquestes coses? Hi ha algun organisme que s'encarregui d'això o és el compromís que té un mateix amb...
Et podrien denunciar per frau, sí, si no la trenques?
Sí, principalment.
Sí, perquè tu al comprador i l'has venuda com a que és una obra que és una de 50,
sí,
i no se'n poden fer més, no?
Hi ha un truc que sí que es pot emprar, però ahí t'arries, que seria fer una segona edició de la mateixa planxa. Però aleshores tu el que hauries fet seria fer una cop... sempre se li fa... Bueno, molta gent li fa al gravat, al que és la planxa, li fa una fotografia. Mm. Aleshores tu això després fas un fotogravat. Si no és massa complicat de fer, que no té diverses tècniques ni diverses planxes, ni que és una planxa única, pues tu li fas una fotografia, crees un fotolit, mm-hmm, i després fas un fotogravat i ahí pots tirar-li... Mm-hmm. Totes les còpies que vulguis.
O sigui, encara que destruïsques la planxa originària, tu a partir de la fotografia pots crear una segona planxa idèntica a la primera.
Sí, sí que podries fer-la. Yeah, però yeah, hauries d'especificar que és una segona edició, yeah, yeah, que ja no tindria tant de valor com la primera. No,
amb una planxa diferent.
Clar. Amb una planxa diferent.
Còpia de la primera,
sí,
però diferent.
A més que les planxes originals no tenen tant d'aguante. Uh-huh. Segons el material que empres per a fer la planxa, per exemple, si empres zinc, el zinc és molt dolcet, s'estropeja en seguida. Pots fer màxim una tirada de... Depèn del grossor de la planxa, podries fer de 100 a 200 còpies i moltes vegades no arribes a 100, el que dius en 50, perquè t'han d'eixir totes les còpies igualetes. Mm. Perquè si no estàs fent ja cometent frau abans de cometre-lo. O sigui, si tu fas una sèrie, t'han deixat totes les còpies igualetes, el mateix color, el mateix tots els mateixos punts, tot igualet.
I si la planxa se desgasta ja no eixen igual.
Clar. Ja no eixen igual. Aleshores ja has de tallar la sèrie ahí o ja convertir-les en prova d'artista o introduir-li una altra tècnica o modificar-li, que Durero sí que ho feia. Durero té una... En la sèrie està... Bueno, com va... Té un gravat... tema religiós, no me recordo com es diu ara, però treballa ahí, veus els diferents estats, proves d'estat, no? I veus que en una prova d'estat el Crist, la Mare de Déu, tal, un munt de apòstols per ahí baix, una estructura d'arquitectura i no sé què més, i les llums venen d'un lloc i venen d'un altre, Això a la primera. I vas a la segon i ha desaparegut un personatge, li han posat un altre, la llum ja no ve de tal lloc, ve de l'altre... I vas a la tercera i encara més. I van desapareixent personatges, o tal vegada està ahí, veus en la segon, veus una taca negra i en la tercera li ha recuperat un... ha recuperat un personatge dins d'aquesta taca negra. Uh-huh. Aleshores, si vas renovant la... va evolucionant aquesta planxa,
clar.
Sí, això sí que ho podries fer. Ho vendries com... ho posaries com a prova d'artista o prova d'estat. Uh-huh. I molts col·leccionistes sempre busquen, més que la seriació, la pues prova d'artista o la prova d'estat, perquè és el que directament ha tocat l'artista. Uh-huh. Perquè la seriació, tu agafes la planxa, la dus a un lloc i li dius al senyor estampador, per favor, mira, jo la vull. Li portes la prova de bona tire, que és la ja perfecta per estampar, i li dius, mira, que jo vull fer tantes còpies d'això. M'ho fas? Quan és? Tant, vale, perfecte, ja està. Uh-huh. I el fan ahí tota la tira i tu no toques res.
Canvien les proves d'artistes, diguem que estan més connectades en el procés creatiu, no?
Sí, i és més l'artista el que està implicat.
Més implicades, clar.
Seria com un poc l'obra única, el quadre.
Sí, sí. En certa manera.
Sí. Seria com l'obra única.
Això té més valor.
Sí, sí.
I clar, la sèrie, doncs sí, però...
Bé, entre les tècniques de gravat calcogràfic, ens has parlat abans de l'aiguafort, de l'aiguatinta, que ja van utilitzar Rembrandt i Goya, respectivament, però voldria que explicares en què consisteix l'aiguatinta al sucre, que sembla una tècnica molt dolça.
Sí. I no és un pastís.
No.
I si damunt li poses el zinc, ja, no crec que mira.
També està la sal, eh?
Ah.
També hi ha la sal.
I això és més salada.
Sí, sí, és més salada. No, doncs l'aiguatinta al sucre és, a mi m'agrada molt, és molt divertida, perquè... aconseguixes també, com ha comentat, l'aigua tinta, són aiguades, no? Crees com unes aquarel·les i tal, i un claroscur. Gràcies a l'aigua tinta es va crear el claroscur. Aleshores, si tu treballes una planxa amb aigua tinta, tu has de controlar els temps, tot està ben estipulat, i el sucre és més visceral, més arreu, més espontani, no? Mm. Tu agafes un... és molt fàcil de fer, és... prepares la planxa com una aigua tinta, que és a dir, agafes la planxa, la calfs, li poses la resina de colofònia per a fer el granulat, i ja la tens preparada. I després el que fas és, amb una mescla de 50% de... bueno, aquesta és la mescla casolana. Està la mescla tècnica i la mescla casolana. La tècnica du goma aràbiga, sucre, du tinta xina o algun oli o alguna això. La tècnica casolana és 50 de tinta i 50 de sucre. I vas que el mates. Perquè si no, si has d'estar ahí fent els percentatges, no. Aleshores, tu agafes aquesta mescla que has fet amb tinta xina i sucre, i amb un broches i pinzells i el que vulguis, qualsevol cosa, vas pintant sobre la planxa. I el que se t'ocorrisca, i vas treballant. I després ho deixes secar ben sec, quan ja veus que s'ha creat com una crosteta damunt de la planxa i s'ha secat perfectament, ho cobreixes amb un vernís dur, que és el que s'empra per a fer l'aiguafort, les línies. Mm-hmm. Aleshores, aquest vernís, el vernís dur, cobreix tota la planxa, tu la deixes secar i després ho claves la planxa en aigua calenteta. Mm-hmm. Aleshores, el sucre es desfà, yeah, i pum, apareixen les taques que havies fet tu, apareixen en negatiu. Tu les havies fet en positiu i apareixen en negatiu. Clar. Perquè se n'ha assaltat el vernís que havia damunt de la planxa.
Yeah.
I això les han quedat reservades per a que no se les menja l'àcid les zones on tu no havies dibuixat. Mm-hmm. Esta tècnica permet, doncs, treballets molt... si treballes en plomilla, una plomilla, podries fer detallets molt, aixina, molt puristes, molt, molt arreglets, inclús es podria treballar com si fos un aiguafort, però sempre és, sempre aquesta tècnica per a taques grans o com si fos un quadre. perquè pots després aplicar-li, anar combinant colors segons l'estampació que... segons l'entintat que utilitzes, si és la pupè, que és mesclant colors en la mateixa planxa, o li claves fondinos, que són papers apegats, i sempre pots crear... És més... Dóna més joc a treballar en el color i l'abstracció, i és més, més... És boniqueta, aquesta tècnica. A mi m'agrada molt per a fer així, per a dir, ostres, este quadre m'encantaria fer-lo en... El tens en el cap, però dius, és que si en faig uno, en queden uno. I així tens el joc de la còpia, i fas... Ta-ta-ta-ta-ta, el fas i després ja tens la còpia. Aleshores, quan ja ha saltat, el que es fa és, si molta gent ho resina, la resina abans, la planxa de cola, amb la colofònia, per a fer l'aigua tinta, després li aplica el sucre, el vernís, la clava en l'aigua, salta el sucre i ja la té preparada per a clavar-la en l'àcid. Jo ho faig al revés. No sé si estarà bé, però a mi m'ha funcionat. Que és que agafa la planxa, li clava el sucre, després li posa el vernís i quan salta el sucre li posa la colofònia, la resina de colofònia per a donar-li el granulat i la textura, uh-huh, per a poder crear-la. I funciona prou bé, és una tècnica... I després està... Per lo que, lo de la sal.
La sal.
Ixe també és molt xulo, ixe sí que vaig fer jo... Vaig fer un gravaet i això sí que va triomfar, vaig vendre ahir.
Sí?
Sí, sí, però me'l paguem fatal. Me'l paguem a 20 euros.
Però no veia que es ven.
Ja, però bueno, això de que estàs en tercer de... Ui. Això de que estàs en tercer de carrera i dius, ostres, és que ara mateix tinc 300 euros a la mà, he venut, no sé quants gravats, però tinc 300 euros a la mà. I estàs en tercer de carrera i dius, oh, que guai. Després, quan arribes a cinquè, ja dius, m'han tancat. Podria haver-los venut per més. No, doncs la sal és agafes el vernís dur i abans de que seque agafes i dibuixes amb sal i es queda tot texturitzat. És més una tècnica per complementar. Per exemple, si treballares amb el sucre, després la sal pot crear unes textures molt, molt interessants. És una tècnica, o sigui, complementària per a moltes.
Juntes, la sal i el sucre, sí. Poden combinar.
I moltes, totes les tècniques del... Sí, en esta cas sí. I queda molt bo, eh?
Sí, sí.
Que... Pareix con la combinació de l'agredolç,
sí,
no?
Sí.
Però així de salat i el sucre.
És que sembla que estigui explicant-nos una recepta de cuina,
sí,
eh?
Sí,
si
sí.
Us heu fixat.
Per els passos. A mi m'agrada molt per això, perquè m'agrada molt cuinar, sí. I així sempre has de fer estar així amb fotinguets i...
La cuina és un art, també.
Sí, sí, de fet, emprem planxes, batedores, com es diu això? Per a desfer els grans de resina i molt...
Ah, el morter.
Sí, sí, el moliner. En un moment fet.
Doncs mira, jo anava a preguntar-te justament d'això, que quins materials i quins productes utilitzàveu i també quines eines, no? Perquè estàs comentant.
Ah, sí, wow.
Com les classificaries? O sigui, com podíem... Perquè jo no em pensava que utilitzàveu batedores.
Sí, ui, es posen davantal i tot, clar.
Sí, sí, va bé.
Tot.
Clar. I guants d'estos d'escurar.
No, això m'ho imaginava, perquè clar, si no les mans al final acaben...
Sí, però sempre són molt burros i clar, amb la mà dins l'àcid i ja...
Sí, senyor. Sí.
Ai.
Això...
Aleshores, quins materials soleu gastar?
Doncs... Tenim més de protecció, que no es emprem massa. Deuríem, però... Però no s'emprem massa. Com poden ser pues, el delantal, un delantal perquè el cau una gota d'àcid en la roba i el quedes ahí en conill. I es riuen ahí, a la peixera estan rient.
Gràcies a del conill.
Doncs, una gota no se te menja de tota la roba, no?
No, no se te menja de tota
la roba. Però
va, se la va menjar... A mi em va caure una gota a la sabata i se me la va anar menjant a poc a poc,
poc.
I quan vaig arribar a casa em vaig quedar amb la sola en la mà.
Que fort.
Sí. És que l'àcid... Sí, treballem en àcid nítric i l'àcid nítric... I si no, gastem un àcid que és... Com es diu? Bon, se m'ha anat... Però és tinta molt. I si t'embrutes la roba, olvida, ja pots tirar la peça i si agostar la per a drap, que no hi ha forma de netejar-ho en la vida. Per això sempre anem o molt marranos o en un babi. En un delantalet. Mira, continua rient-se per ahí dins. No, després tenim ja és el que són les ferramentes per a treballar ja la planxa, com podria ser la punta seca, el burí, les ruletes, el versó, que és per a fer un puntejat, i després materials de neteja, com pugui ser el petroli, que ja... Després de ja es contaré una anècdota molt bona sobre el petroli. Doncs emprem petroli, aigua ras, dissolvents, i el millor, les toalletes de bebè, aquestes de netejar els culets de bebè. Sí. Això s'ho menja, jo no sé com tenen els bebès els culets, però s'ho menja tot, Netegen tot, les planxes, tot, les tintes que són grasses i tan brutes les mans i acabes dus les mans negres una setmana. Pues això neteja tot el que vulguis.
Sí, mira.
De veres. El mestre de gravat, quan mos va veure allí en les toalletes, però què feis? Això neteja de... I ara, tots, al principi, dius, oye, pues comprat toalletes de bebé, us recomano ja...
Directament.
És impressionant. Els papers, clar, els papers per estampar són molt importants, d'un gramatge bo, de 250 grams o 300... i ja les matrius que poden ser segons,
bueno, però l'anècdota del petroli quina era?
Això.
Ei, clar, m'has deixat a mi així.
Ens deus
l'anècdota del petroli. És que és molt bona, això. Estava jo en tercer...
Sari està esperant, mira.
Sí. Val. Ara te la conté, mira. Estava en tercer de carrera i ahir farem més hores. Entrem al és dimecres, en la facultat de Belles Arts no hi ha classe perquè ho gasten per a poder obrir els tallers i que la gent vagi a treballar o si fan conferències o tallers, això. I aleshores, en tercer, anàvem, jo no sé, però anàvem tots apurats i apretats de temps. I anàvem i es passàvem des de les 8 del matí que obrien el taller fins a les 9 i mitja de la nit que venia el segurata i mos tirava de la classe, del taller. I dinàvem allí dins i tot. O sigui, muntàvem al bar, baixàvem el menú del dia, el menjàvem damunt d'un tòrcul, damunt la taula. espera que no ensenguin els bombers, perquè han fet barbaritat. I es passàvem tot el dia dins la classe tot el dia, i allí els vapors dels àcids, perquè els extractors funcionen de meravella, és a dir, no funcionen. La ventilació és nula, obrim les finestres i si cenís, gràcies. Si no, pues allí es queda. I clar, estàs moltes hores allí dins i vas respirant vapors i d'àcids i de petroli i... Ai, és que se m'ha oblidat el petroli. Pues gasta aigua ras. Oh, gasta aigua ras. I l'aigua ras encara és pitjor que el petroli. I vam eixir un dia... Era això. Estàvem tot el dimecres. Després vam empalmar el dijous també perquè teníem classe. El divendres a fer hores extra per a poder adelantar feina, i el divendres estic un poc marejat. Per què? Per què estic marejat? I això que me'n vaig, ix de la facultat i anava perdent el que considerava borratxo perdut, anava perdent l'equilibri i apoyant-me les faraules en els cotxes, i així vaig arribar a casa, encara no sé ni com, i vaig arribar a casa i sort que per a tornar-me al poble me'n torno en tren. Aleshores vaig arribar a l'estació, vaig agafar el tren, vaig arribar al poble i jo, mama, és que estic molt marejat i no sé per què. Jo crec que és de és com si estiguera borratxa. Total, que em van portar a l'ambulatori i tot. I em fa el metge, què has fet, anar-te'n de festa o algo? I jo, no, però si no he tingut temps. M'ha passat 3 dies clavat dins d'un laboratori treballant. Però de què? Pues anar així, ja. Això no és res, total, que em donen... M'han donat unes píndoles per
a... D'un dogmatil, a l'Epel Mareig.
Per a la ressaca. Em van donar píndoles per a la ressaca. I jo, pues, si per lo menos me ho era passat... Me n'haver anat de farra per a la festa o algo. Però ahir tancat fent faena... Ai, pues... És la gran anècdota d'ahir. I des d'aquest dia vaig començar a gastar mascareta, guants... Bueno, guants sol gastar-me per a entintar, però per l'àcid això no. I vaig gastar... mascareta i tot i obrim totes les finestres i les portes i tot.
Clar, si de fet la combinació de lleixiu i aigua fort és terrible. Sí, sí. Sa combinació, sí, els vapors, això, sí.
Clar, és que el pobre xic que agafa mala fama en el poble de anava borratxo pel carrer i havia estat 3 dies tancat en el laboratori treballant.
Sí, sí, sí. Horrible.
Quina excusa.
Hala. No. Què va? Si és que...
Bé, volia preguntar-te, abans ens has parlat de la representació de l'arquitectura en el gravat. Tu què és el que destacaries? Valorant el que és la representació de l'arquitectura, què en destacaries?
Doncs, ara mateix, com havia dit, és l'arquitectura, el gravat sempre està lligat a l'arquitectura, però d'una manera complementària, és a dir, estava al servei de l'arquitectura. Avui en dia, els artistes, l'arquitectura és un tema molt recorrit per els artistes, perquè dona molt de joc. Les ombres, les estructures, les línies verticals, les diagonals, tal, les tensions que crea, tot, és un joc visual que crea molt bo. Aleshores, ara mateix, l'arquitectura estaria al servei de l'obra... Ha hagut un change, no? El gravat estava al servei de l'arquitectura i ara l'arquitectura... No és que estigui al servei del gravat, perquè l'arquitectura va a la seva, però el gravat com a que s'aprofita de les visions i les... És... rollitos, digamos, ¿no? El que el permet l'arquitectura, els jocs i els visuals que crea l'arquitectura i es empra, es aprofita per a poder evolucionar dins d'ella mateixa, dins del gravat mateix. O dins de l'obra. Així ja no podríem parlar de gravat, hauríem de parlar d'obra gràfica. Perquè, clar, després tu pots fer una foto, una fotografia, fas a un edifici, després la retoques en... La toques en Photoshop, la treballes infogràficament i això ens permetiria tindre ahí una obra que d'una qualitat impressionant, sense llevar el gravat clàssic. Jo és que principalment treballo en gravat clàssic, però ara mateix estic mirant de treballar en un poc infogràficament i se me'n va ja la visió un poc més evolucionar. Jo tot ho he fet en gravat clàssic, en calcogràfic, calcografia i xilografia principalment, treballo jo això. I el que feia jo era anar per ahí en la meva camareta, fer les fotos que m'interessaven, després les treballava en ordinador, però clar, totes les tècniques que pots aconseguir i tots els efectes que pots aconseguir en el gravat, la fotografia ara mateixa no te'ls permet. Aleshores, el que feia era agafar aquesta fotografia, la passava manualment, dibuixant, no en fotogravat. Ja t'ho he vist ahir. Manualment, o bé passant-ho a mà, o bé en paper de calc, o passant-ho sobre la planxa o això. I després treballant-ho jo en les tècniques que més m'interessava per a aquesta imatge, crear les textures, els volúmens, o inclús fins i tot les profunditats que es poden crear, o es poden crear els volums en tres dimensions. Jo tinc unes obres que són uns edificis, són unes torretes, no? Estan estampades xilogràficament i tenen el joc este de l'origami japonès, crec que és, que són com finestretes. Mon pare diu que és una làmpara, perquè es pareix molt a una làmpara de l'IKEA. Però en realitat és una obra d'art que vaig fer i està, és el joc ixe, entre el gravat i l'arquitectura que té molt
de... O sigui, utilitzaves tècniques de papiroflexia, diguem.
Sí, no tan complicades, més senzilles, com d'aquestes que... retalles, fas dos tallets en un paper i pum, ho dobles i se te fa una caireta, no? Doncs això, vaig fer dos treballs així, no? I van resultar molt, molt interessants. Era combinació de xilografia i això, i resultava molt, molt interessant.
Vale, Josep, aquest dimecres heu estat de faena a la facultat. Bueno, estaves comentant-nos abans d'arribar ací que estàs de faena ja fa més de 2 setmanes, però el passat dimecres a la sala d'actes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica es va fer una conferència sobre la sala La Perrera.
Val. Ens podries parlar un poc d'aquesta sala i de les activitats que s'hi duen a terme?
Doncs aquesta sala va sorgir del màster de producció artística i d'ací de la Politècnica, i es van ajuntar uns companys. Bueno, es vam ajuntar, jo he entrat en la segona temporada, a mi ja m'han donat Tomàs Tegaed i vaig dir, tu vols entrar? Jo, ah, clar, sí. No, i és un en realitat és un grup d'artistes, no?, que s'han juntat, cada un treballa en el seu. Per exemple, jo sóc el gravador del grup, estan escultors, fotògrafos, pintors, tot un poquet, toquem totes les disciplines. I el que vam fer va ser llogar un piso en el centre de València, un piset.
Sí, perquè
executiu.
Jo he entrat, teniu la foto allí posadeta, ah, sí, i tot, sí, molt mirant.
Doncs has vist el menjador i una habitació.
Sí.
I ho han convertit en sala d'exposicions, i cada 15 dies montem una exposició allí, fem la inauguració pertinent en divendres, i és una forma de donar-nos a conèixer, perquè està complicat el manejar-se. Al principi va començar com de nosaltres per a nosaltres. Mm-hmm. És a dir, nosaltres ho hem fet, si ho mengem nosaltres.
Per a passar-ho bé,
sí,
entre vosaltres.
Era com un rotllo casal, no?
Sí,
tu
sí.
Fas, però tu menges tu. I vam veure que no, que això, que podríem fer alguna cosa més. Aleshores van decidir d'obrir-ho al públic. No al públic visitant, perquè veníem a veure-ho, sinó al públic, a la gent que volia treballar allí, exposar allí. I ja han fet diversos projectes molt interessants. Van vindre un grup de Barcelona, que es diu De Forma, a presentar un DVD allí. Van, ara mateix hi ha a la sala una exposició de Mira Bernabéu i Txema López i els altres dos... No me recordo ara mateix, he perdut el nom. És com un italià i l'altre. I molt interessant, ja són gent, un caché i un prestigi a Cim València, i han vingut a exposar a la nostra sala. És un... I estem allí de... La sala és tot autogestionat, tot s'ho fem nosaltres, tot... Si s'ha de comprar vi, pues, hem de posar el bote i comprar-lo nosaltres, les publicacions i tot. I així va eixir que per la convocatòria de la Setmana Cultural de Belles Arts van donar l'opció de... Se'ns va acordar de... Che, per què no fem ahir una conferència i presentem la sala i expliquem de què va? I ens van donar l'oportunitat i el dimecres vam fer... un poc lluny de la Setmana Cultural ja, perquè...
Bueno, però ja vau fer finalment, que és el més important.
Es va fer finalment. Mm-hmm. I va estar prou bé, va vindre prou gent, vam explicar allí com funcionava tot la sala i tot. Bé, anem fent.
Mm-hmm. Bueno, Josep, ja pràcticament hem d'acabar, però ens agradaria que ens contares un poc qui són els projectes de futur, o més bé de present, que tens entre mans actualment.
Bé, doncs ara mateix personalment estic a veure si em concedeixen alguna beca, perquè la pela és la pela i s'acaba.
Pots dir-ho ara ahir, a veure qui s'ha piada.
A veure, és que m'agradaria continuar estudiant i investigant sobre la temàtica de la relació entre l'arquitectura i l'obra gràfica, però no tinc pasta.
Però tant... sé com falsificar-ne.
No.
Això no és igual.
Tu, jo, tu? Quina fama entre falsificador i borratxo.
Bé, això als artistes us ve bé.
No. Que ja els artistes ja tenim prou mala fama de bohèmios.
Això no m'ha dit pas.
Sí. Que barbaritat.
Bé, tot això és broma, eh? Ja, Sari, ja. Pots esborrar-ho del final.
A llegir t'esperes, eh? No, doncs, això, m'agradaria fer el doctorat, perquè aquesta temàtica m'agrada molt. El problema és això, que estic esperant a veure si cau una beca del cel, perquè si no ja se m'acaba València, que jo estic així de llogat i amb la crisi feina no hi ha molta, ni de cambrer. Bueno, sí, ara vaig a servir unes comunions aquesta setmana. Això s'escrivia? Això van fer una taula redona a la Perrera, ahir mateix van fer una taula redona dels artistes que estan exposant. I mira Bernabéu en totes les conferències i tots els jocs on va, fa: per a ser el millor artista ha de ser el millor cambrer. Ha de saber fer tots els cafès del món. És a dir, si vols ser un verdader artista i viure com un artista, el que faci falta, has de servir taules i taules i taules i taules i taules per a poder pagar-te els materials i per a poder viure.
Ara això que tu estàs dient t'enquadra a mi en una anècdota també d'un ara que s'ha fet artista també, no? Va pels teatres i tal, i em diu jo sóc especialista, diu en la BBC, i jo la Bota. BBC, i jo em quedo un poc així, clar, jo pensant en la cadena, sí. No?
Jo també sóc especialista.
I em diu, en bod, a veure com
bodes,
és...
Bodes, bautizos i comunions.
Exactament.
Sí. Jo també sóc...
Això ho deia també en la meva coral, bueno, de fet encara ho dic.
Sí. Especialista, sí.
Especialista, en bodes, batejos i comunions.
I comunions, sí.
A qualsevol acte no saps qui pots trobar allí perquè et connecte per a un altre acte més gros.
Que barbaritat, sí. No, de fet, vaig estar... Com va ser? El cap de setmana passat vaig estar servint una comunió i em vaig trobar allí justament a gent que un mes abans estava fent tractes en ell per a veure si ens cedien el vi per a la sala d'exposició. I jo, che, mira, que casualitat, servir en el mateix lloc on l'altre dia estava jo negociant ahir, a veure si ens donen el vi gratis.
Va, Josep, moltes gràcies per haver vingut.
De res.
Moltes gràcies.
A continuació, escoltem Ovix, un grup la música del qual va més enllà del rock i del folk valencià. Veu de fonts variades com el pop, el hip-hop i l'ska, a més de reminiscències celtes, reggae i fins i tot dels bojos anys 20.
Enemics de pobles lliures, ignorants salvatges en la pell de corderet, repressió severa i en el nom de Déu és possible matar a gent per voler canviar les seves tradicions i sentiments. Blues. Recontra patria, tenen por de perdre, nosaltres volem guanyar esta terra que ha perdut tant. Vol aixar la veu d'Ovid i de Fuster i d'altres tants. Bruts! Thank you.
Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Brut 36, el darrer projecte d'aquest grup, amb el qual estan oferint un directe encara més potent i ric instrumentalment, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules burí i vernís, que estan directament relacionades amb tot el que ens ha explicat Josep al llarg del programa. Escoltem les frases que ara ens llegirà Toni.
Tot i que l'aspecte actual del burí deriva dels utilitzats en l'orfebreria del segle XV, eines d'aquesta mena s'usaven ja a l'època prehistòrica per a tallar pedra o fusta. Quan apliquem la tècnica del vernís tou a un gravat, el que fem és usar un vernís d'assecament molt lent que permet d'aconseguir traços que simulen dibuix a llapis i textures naturals.
Quant a la paraula burí, es refereix a l'eina d'acer trempat semblant a un cisell, emprada en el gravat de planxes calcogràfiques i xilogràfiques a contrafibra. Recordeu que no hem d'usar la paraula castellana buril per a referir-nos a aquesta eina. Pel que fa a la paraula vernís, ve del llatí veronice i aquest del grec veronique. Actualment és la ciutat líbia anomenada Benghazi, d'on es creia que procedien els vernissos. Aquesta és una substància que s'aplica a una superfície i en assecar-se naturalment o després de cuita en un forn li dona brillantor i la protegeix. Ara bé, us volem comentar que l'escriptura de la paraula vernís difereix del castellà, ja que en valencià l'escrivim amb V inicial seguida de la vocal E en comptes de B inicial seguida de la vocal A. I ara, per acabar aquesta secció, escoltem aquesta frase feta, que es llegeix Toni també.
Cal que afinem bé els instruments si volem que l'exposició de gravats siga un èxit.
Aquesta frase feta, afinar els instruments, es diu quan ens preparem per tal de fer alguna cosa.
I ara escoltem Mugroman, un grup que es podria definir com a festiu, de rock dur, amb veu melòdica i dolçaines, i amb una manera molt particular de barrejar el rock amb altres estils més diversos.
Sabes que l'acceptar és dur, els avançats UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar endavant un tema que, com tots els de Mugroman, ens presenta una lletra que ens convida a seguir lluitant, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb la història del gravat valencià. Escoltem a continuació el text següent. Toni, per favor.
Molt bé, Elisa. Hem de dir que és un text que hem traduït i adaptat del llibre 125 valencianos en la història de Fernanda Zavala. Era un mestre del burí, dominava la planxa i el procés de gravat. Però 12 anys treballant en la mateixa obra el van fer defallir. Només vull acabar això i morir, digué un dia el gravador Rafael Esteve Vilella. Havia nascut a València l'any 1772 i era fill i deixeble de l'artista Josep Esteve i Bonet. Als 13 anys entrà a estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València i després anà a Madrid per ampliar-hi estudis. A la cort espanyola, Esteve va assolir un gran èxit i primer el rei Carles IV i després el fill d'aquest, Ferran VII, el nomenaren gravador de cambra. Fou amic de Goya, de qui va fer un gravat, i aquest, en correspondència, pintà Esteve a l'oli. Allò que el gravador Esteve volia acabar abans de morir era un gravat basat en el quadre de Murillo Les aigües de Moisès, que li va suposar moltes fatigues. El primer contratemps fou el llarg retard de la llicència necessària per a reproduir el quadre. Després, una vegada iniciada la tasca, el cúmul de dificultats tècniques que aquesta li portà va aclaparar-lo fins al punt de fer-lo emmalaltir. Això no obstant, quan per fi en va presentar la prova definitiva, nítida, impecable, superba, a l'exposició de París del 1839, va obtenir la medalla d'or i el reconeixement dels crítics, que el van considerar com el millor gravador del seu temps. Va morir a València 8 anys més tard.
I la pregunta d'aquesta setmana és: un altre artista valencià que tingué amistat amb Goya fou el pintor i també gravador Ascensi Julià, conegut com el Pescadoret, pels seus orígens humils al barri del Canyamelar del Cap i Casal. L'any passat es va revelar que un famós quadre del Museu del Prado, que fins llavors s'havia considerat obra de Goya, no ho era en realitat i que probablement el va pintar Julià. Ens podríeu dir el nom d'aquest quadre? Repetim la pregunta. Un altre artista valencià que tingué amistat amb Goya fou el pintor i també gravador Ascensi Julià, conegut com el Pescadoret, pels seus orígens humils al barri del Canyamelar, del Cap i Casal. L'any passat es va revelar que un famós quadre del Museu del Prado, que fins llavors s'havia considerat obra de Goya, no ho era en realitat i que probablement el va pintar Julià. Ens podríeu dir el nom d'aquest quadre? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom del famós director de cinema a qui s'encomanà la direcció d'escena de la producció Carmen de Bizet, que es va representar al Palau de les Arts de València durant la temporada 2007-2008. I la resposta correcta és: la direcció d'escena de la producció de Carmen al Palau de les Arts de València de la temporada 2007-2008 anà a càrrec del cineasta espanyol Carlos Saura, conegut per pel·lícules com Cria Cuervos o Ai Carmela, que ja havia dirigit l'adaptació al cinema de l'òpera Carmen l'any 1983. Aquesta setmana la persona guanyadora és Víctor Siscar Esteve. Víctor, ja ho saps,
pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent i desitgem que us quede gravat en la memòria el nostre programa i la cita que teniu tots els divendres amb Plèiades.